Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Cel mig encapotat aquest dimecres i amb temperatures fredes. 13 graus al centre de la ciutat d'Olot. Neus a 5 de nou, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
La demarcació de Girona i la comarca d'Osona, com es lleven aquest matí?
Amb temperatures similars a les que ara deies tu. Hi ha 12 graus a Santa Pau, a Sant Feliu de Pallerols, 13 a la Vall d'en Bas, a Mieres i a Castellfollit de la Roca. Es lleven amb 14 graus a Anglès, a Banyoles i a Girona, 15 a Roses, 7 a Vall de Núria i 6 a Das.
Avui encara tindrem un dia tranquil, però demà s'acosta un canvi de temps. Dani Ramírez.
Preveiem un dimecres variable, mig ennuvolat, al matí amb clarianes, a la tarda amb alguna tempesta, i el canvi fort arribaria segurament dijous. Dijous es manté el vent del nord, baixa la temperatura i tindrem més tempestes entre la tarda i la nit. De fet, protagonista el vent del nord, 3 o 4 dies, i potser ja el cap de setmana, especialment dissabte i diumenge, tornaria a pujar la temperatura i el vent del nord anirà afluixant.
Gràcies, Dani. Primeres notícies del dia amb el suport de Vinyes Gravoleda. 5 minuts més. Aquesta setmana comencen les obres de reforma a la plaça Major d'Olot. Al final es mantindran els arbres que hi ha, tot i que la idea principal del consistori era retirar-los. L'Estanis Baireda és el regidor de promoció econòmica.
Això era una demanda que havien fet els veïns, que molt majoritàriament, en un 80%, de tots els veïns que hi vivien doncs, es demanava que es poguessin retirar. I al final diferents grups municipals van mostrar doncs, la voluntat de dir, home, repensem-nos això, no? que és el poc element verd que pugui quedar, tot i que són uns arbres que molta ombra tampoc fan. Però en tot cas ens vam reunir els grups municipals amb els arquitectes responsables i vam arribar a consensuar que no era un element estratègic.
Les obres de millora de la plaça Major d'Olot tenen per objectiu revitalitzar el nucli antic, millorar els habitatges i fer diversos canvis en els parterres, entre altres accions previstes en aquests dos mesos d'obres. I parlant d'obres, l'equip de govern de Santa Pau tornarà a portar al ple de dimecres la licitació de l'edifici de Can Torra, després que l'anterior concurs quedés desert.
L'immoble es vol reformar per ubicar-hi l'hotel d'entitats, un centre de dia i de recursos per la gent gran. Els tràmits per ampliar el pressupost retardaran el projecte uns 7 mesos.
L'alcalde de Santa Pau és en Pep Companys.
És el plat del dia, no? la crisi aquesta de preus i que fa que moltes licitacions que estem traient els ajuntaments doncs quedin desertes. I llavors el que pertoca en molts casos és augmentar el pressupost, però això no és tan senzill doncs, agafar els diners de la caixa i posar-los, sinó que moltes vegades hi ha tot un tràmit previs, no? Que és portar-ho a ple, modificacions de crèdit.
El que sí es començarà a executar ara serà la caldera de biomassa que s'ha projectat a l'edifici gràcies a una ajuda de la Diputació de Girona. Les pluges d'aquest passat cap de setmana han deixat alguns arbres caiguts, algunes espècies de les grosses. El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Olot ha qualificat d'accident lamentable la caiguda d'arbres que s'ha produït aquest cap de setmana en diversos punts de la ciutat com a conseqüència de les fortes tempestes caigudes.
Aniol Sellabona recorda que el SIGMA fa estudis periòdicament per saber dels arbres de la ciutat i minimitzar els riscos de caiguda, tot i que, segons ell, no es pot assegurar mai al 100% que alguns no puguin cedir.
Passa clar, jo hi passo a diari i continuaré passant, perquè és el trajecte que hi passo quan vinc de casa i me'n vaig cap a l'Ajuntament. Però és el mateix a vegades que diuen: amb totes les mesures que hem pres a les carreteres no hi haurà un accident de trànsit? 100%? No. Intentem posar-ho difícil.
Però almenys el control hi és, que la gent
ho sap. Yes,
creix la població de l'Iró a la Garrotxa. El Museu de Ciències Naturals de Granollers i el Parc Natural de la Zona Volcànica han col·locat 24 caixes niu en diferents punts per tal de determinar el desenvolupament de l'espècie a casa nostra.
La iniciativa forma part d'un projecte d'àmbit nacional que pretén analitzar l'evolució del liró gris arreu de Catalunya.
La Carme Bertrina és ambientòloga del Museu de Ciències Naturals de Granollers.
De moment estem molt contents perquè els primers anys que es posen les caixes normalment és difícil perquè hi ha un període d'adaptació, de perquè entrin o no, i aquí a la Garrotxa la veritat és que de les quatre estacions que hem posat, a dues ja ens han sortit. De fet, aquí a la Salut vam trobar una mare amb cries, el qual és molt positiu, i després a Sant Privat també es va trobar un individu adult.
En cultura, relleu generacional a la carnavalesca d'Olot i Castellfollit. El director artístic de l'entitat, Carles Soler, deixa pas a les noves generacions després d'un ampli palmarès d'èxits a les rues de carnaval de les comarques gironines. La carnavalesca és una de les entitats més respectades a tota la demarcació per la qualitat dels seus muntatges. L'Eric Turón, de només 19 anys, ha començat ja a assumir responsabilitats per agafar el relleu a Carles Soler.
l'Eric el vàrem conèixer aquí amb la colla del costat, que és Flor de Fajol. Ell venia a fer les carrosses juntament amb Flor de Fajol i de cop ja va destacar. Ell volia tirar endavant i amb tot això ens va demanar d'entrar a participar a la carnavalesca.
L'Eric té 19 anys i està estudiant disseny a Barcelona. Sempre li han agradat muntatges de grans formats com els que elabora ara amb la carnavalesca i assegura que també li serveix per créixer artísticament. El coneixerem a l'informatiu que ara mateix comença. I en esports... La cursa de Sant Lluc a Olot arriba amb les novetats d'una cursa inclusiva i sortides pels més petits.
Aquest cap de setmana celebrarà la sortida que enguany compta amb la col·laboració del Servei de Rehabilitació Logopèdia de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. La cursa es durà a terme aquest diumenge al costat del Pavelló d'Esports d'Olot.
La logopeda del Servei de Rehabilitació Logopèdia de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa és l'Anna Vila.
Llavors també hi haurà una carpa on hi haurà zona de descans, perquè és molt important, perquè les persones en qualsevol moment, si necessiten descansar abans o per o que faci falta, ho tindran també. Llavors, allà mateix, al pavelló, no? Tenim la sort que tenim, doncs, allà mateix al pavelló, tindrem el pàrquing adaptat, tenim els lavabos adaptats, i llavors també, per exemple, el tema de les begudes, no? Que a les curses es dona begudes, a les curses, no? I llavors el que farem també, tindrem espessant, tindrem aigua gelificada per totes aquelles persones, doncs, que no poden prendre líquids, per exemple, doncs els hi espessairem, els hi adaptarem, intentarem, bé, que tothom s'hi senti a gust, que tothom pugui participar a la cursa i farem el possible perquè doncs, això es pugui portar a terme. Perquè per acabar doncs, m'agradaria dir que tothom té dret a participar a la cursa.
I s'estrena la Lliga BTT de la Garrotxa. Aquest diumenge la BTT de Santa Pau serà la primera prova d'aquesta nova competició comarcal que agrupa tres curses de bici de muntanya.
Ho farà seguir la mateixa línia que altres edicions, amb una cursa llarga amb 1.300 metres de desnivell i una de curta amb 500 de desnivell positiu.
Un dels membres de l'organització de la BTT de Santa Pau és Jordi Colobrans.
De fet, tenim moltes novetats, tenim una sortida diferenciada per tal d'evitar aglomeracions a l'entrada dels primers caminets, dels primers corriols. Tenim un servei de rentat de bicicletes amb productes, és a dir, la gent quan acabi la cursa podrà rentar la bicicleta amb productes desengraçats i llavors lubricants. També tenim un obsequi diferent de l'any passat, també, per anar variant una mica. I tenim moltes altres sorpreses que si alguna s'ha interessat, les trobarà fotos al perfil d'Instagram de la BTT.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Trànsit, Policia Municipal d'Olot, endavant, bon dia.
Bon dia des de la Policia Municipal. Avui tenim les afectacions viàries següents. Prestaran els carrers amb talls, el carrer de l'Hospici, el carrer Sant Roc, el carrer Dolors, el carrer Sant Rafel, el carrer Pou del Glaç i l'Avinguda Vilaroques. Això és tot per avui.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
T'has plantejat ser autosuficient? Pagar menys per la teva factura de llum? T'acompanyem a fer realitat la teva independència energètica. Plaques solars, bateries d'emmagatzematge i carregadors per a vehicles elèctrics. Fes el canvi a l'energia solar amb Bassols Energia.
Desgranem l'actualitat informativa del dia centrant-nos a la plaça Major d'Olot perquè aquesta setmana comencen les obres de reforma de tot aquest sector. Al final es mantindran els arbres que hi ha, tot i que la idea principal de l'equip de govern era retirar-los.
L'objectiu és revitalitzar el nucli antic, millorar els habitatges i fer diversos canvis en els parterres, entre d'altres accions previstes en aquests dos mesos d'obres.
Ens ho explica l'Aniol Puigverd.
La plaça Major comença el seu procés de rehabilitació. La reforma d'un dels espais més importants d'Olot ha estat i seguirà sent un dels punts de debat entre els olotins. Al final, les obres s'inicien aquesta setmana i, si tot va com ha d'anar, estaran acabades a finals de novembre. L'objectiu principal de l'Ajuntament d'Olot, que invertirà 500.000 d'euros en aquests treballs, és revitalitzar el nucli antic, com ja es va fer en el seu moment, en actuacions com la del Firal, la plaça Mercat o la del Carme. El regidor de promoció econòmica d'Olot és Estanis Baireda.
Bé, una mica el context de tot plegat, no? Aquesta és una remodelació que ens ve demanada per als veïns, de la plaça Major, que doncs, ja fa temps en el marc del PIAM es van reunir doncs, i ens van dir que... I amb una diagnosi que nosaltres compartim, que la plaça Major està en un punt una mica delicat des d'un punt de vista social i d'activitat, i ens va semblar que era bo doncs, actuar-hi i fer-hi doncs, alguna actuació. En paral·lel, segurament s'han de fer doncs, altres actuacions d'habitatge, d'inversions.
El projecte de reforma de la plaça Major ha passat per diferents fases abans d'arribar a l'inici de les obres. Consisteix en retirar els parterres, substituir les lloses trencades, que són el 30% de les actuals de la plaça, retirar el cablejat aeri per tal de deixar-ho més net i millorar les façanes dels habitatges que envolten tota la plaça Major. Baireda explica que també és una demanda dels veïns i entitats de la zona.
Per nosaltres la plaça Major és una icona del nucli antic, no? I és evident que hi ha zones amb més dificultat, però ens sembla que l'actuació que es farà diguem del terra diguem és ben bé una reparació, no és una actuació, senzillament es treuen els parterres que veïns i també doncs, totes les entitats que la majoria que organitzen activitats a la plaça sempre ens deien que són poc adequats els parterres i per tant en això ja ens sembla que hi ha un cert consens i per tant s'arreglaran, es trauran fils i per tant es farà una neteja general.
Un dels canvis que hi ha hagut en el projecte inicial de reforma de la plaça Major afecta els arbres que hi ha. Finalment es mantindran les quatre magnòlies existents.
Això era una demanda que havien fet els veïns, que molt majoritàriament, un 80% de tots els veïns que hi vivien doncs, es demanava que es poguessin retirar i al final els diferents grups municipals van mostrar doncs, la voluntat de dir, home, repensem-nos això, no? que és el poc element verd que pugui quedar, tot i que són uns arbres que molta ombra tampoc fan. Però en tot cas ens vam reunir els grups municipals amb els arquitectes responsables i vam arribar a consensuar que no era un element estratègic.
Les obres de la plaça Major comencen aquesta setmana, tot i que l'oposició considera que hi ha altres prioritats al nucli antic. Els treballs duraran dos mesos.
I no deixem les obres perquè l'equip de govern de Sant de Pau tornarà a portar al ple d'avui la licitació de l'edifici de Can Torra després que l'anterior concurs hagi quedat desert.
L'immoble es vol reformar per ubicar-hi un hotel d'entitats, un centre de dia i de recursos per la gent gran. Els tràmits per ampliar el pressupost retardaran el projecte uns 7 mesos.
Ens ho explica en Joan Manel Robles.
La reforma de Can Torra per la ubicació d'un hotel d'entitats, un centre de dia i un centre de recursos per la gent gran era un dels grans projectes de l'actual equip de govern de Sant de Pau per aquest mandat. La licitació, però, s'ha retardat després que cap empresa no s'hi va veure interessada en l'anterior convocatòria. Les companyies demanden més pressupost per entrar a valorar els concursos i executar les obres. L'Ajuntament de Santa Pau s'ha vist obligat a augmentar el pressupost perquè el seu projecte entri a consideració.
És el plat del dia, no? la crisi aquesta de preus i que fa que moltes licitacions que estem traient els ajuntaments doncs, quedin desertes. I llavors el que pertoca en molts casos és augmentar el pressupost, però això no és tan senzill doncs, agafar els diners de la caixa i posar-los, sinó que moltes vegades hi ha tot un tràmit previs, no? Que és portar-ho a ple, modificacions de crèdit.
Després d'augmentar el pressupost, l'equip de govern portarà aprovació al ple d'aquest dimecres el segon plec de clàusules. El seguit de tràmits, però, retardaran l'obra al voltant de 7 mesos, cosa que farà difícil veure el primer dels serveis en funcionament abans del maig del 2023.
Potser finals del 23, poguéssim posar en funcionament una part d'aquests 900 metres, que seria un espai per entitats, un espai per la gent jove, i llavors la tercera i última fase seria l'espai destinat al centre de gent gran i de recursos.
El que sí es començarà a executar ara serà la caldera de biomassa que s'ha projectat a l'edifici, gràcies a una ajuda de la Diputació de Girona.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Olot qualifica d'accident lamentable la caiguda d'arbres que s'ha produït aquest cap de setmana en diversos punts de la ciutat com a conseqüència de les fortes tempestes de dissabte.
Aniol Sallabona recorda que el Sigma fa estudis periòdicament per saber l'estat dels arbres de la ciutat i minimitzar riscos de caiguda, tot i que, segons ell, no es pot assegurar al 100% que alguns no puguin cedir.
Ens ho explica en Roger Isern.
Les fortes pluges de dissabte han fet caure dos arbres de grans dimensions, un roure monumental al Parc Nou i un altre exemplar molt alt que es va despendre perpendicularment a la Moixina, malmetent part dels turismes que es trobaven estacionats a l'aparcament del restaurant del mateix nom. Es dona el cas que la Moixina n'és la primera vegada que un arbre hi cau. L'última va ser el març del 2021. En les dues ocasions, l'arbre estava arrelat en un terreny de propietat privada. El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sallabona, assegura que els propietaris del terreny afectat estan preocupats per aquest incident, que no obstant, no ha causat danys personals.
Sí, però jo diria no és ni impressionant, perquè et puc assegurar que quan el propietari li expliques i coneix aquesta situació, la viu amb preocupació. La viu amb preocupació, és el primer que la viu amb preocupació. Per tant, jo penso que el més important és poder treballar plegats en allò que ell no pugui conèixer, o allò que pugui desconèixer, o no sap com posar-s'hi, o no sap ben bé com fer-ho, o no sap fins i tot si pot accedir a una línia d'ajut o de subvenció per poder fer front a les actuacions que ha de fer. I per tant, jo penso que el millor és tenir aquesta estreta relació que ens permeti treballar conjuntament, si es necessiten, per poder-ho abordar i poder-ho resoldre. Perquè al final, és el que et dic, quan un propietari li trasllades aquesta situació, ho viu amb preocupació, com no pot ser d'una altra manera, perquè sap que doncs, podia haver fet o podia haver generat danys que podríem estar lamentant. I per tant, aquí tothom s'hi aboca i s'hi aboca.
Es dona el cas que el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública acaba de finalitzar l'últim estudi de l'arbrat del Parc Nou, que diagnostica amb detall com estan tots els exemplars. El Sigma fa aquesta mena d'estudis periòdicament a cadascuna de les zones arbrades de la ciutat, no accedint per a cadascuna d'elles als dos anys de marge. Pel regidor de Medi Ambient, aquests estudis han de ser suficients per minimitzar els riscos en sectors de pas com la plaça Clarà d'Olot, on també han caigut alguns arbres en els darrers anys, coincidint amb episodis de fortes pluges o ventades. Si bé no pot assegurar al 100% que algun arbre pugui caure, Aniol Sallabona garanteix que els controls s'estan complint.
La plaça Clarà jo hi passo a diari i continuaré passant, perquè és el trajecte que hi passo quan vinc de casa i me'n vaig cap a l'Ajuntament. Però és el mateix a vegades que diuen: en totes les mesures que hem pres a les carreteres no hi haurà un accident de trànsit? 100%? No. Intentem posar-ho difícil.
Però almenys el control hi és. Que la gent
el control hi és, evidentment. El control hi és, i si no, evidentment, doncs prendríem les mesures, com quan hi ha episodis de ventades, abans parlaves, no? Episodis de pluges. També ens preocupen els episodis de ventades amb l'arbrat. Doncs ho sabeu perquè ho heu vist moltes vegades, quan tenim un vent determinat d'uns quilòmetres hora, hi ha punts de les ciutats que queden tancats. Els Prats de la Mandra, per exemple, queden tancats. El Passeig de Barcelona, Passeig Central, queda tancat. El Parc Espunya, queda tancat. Les Fonts de Sant Roc, queden tancades. Hi ha punts de la ciutat, depèn de quina situació ens toca viure, queden tancats, igual com en episodis de pluges abundants es tanquen passeres, i aquest és el control que hem de tenir per minimitzar el risc.
L'últim estudi sobre la situació de l'arbrat efectuat al Parc Nou s'inclourà al projecte de millora global d'aquest espai de la ciutat, que costarà 150.000 euros.
Més qüestions de l'actualitat informativa d'avui. Traiem el cap a les comarques de Girona perquè els centres de salut mental, infantil i juvenil de la demarcació van tancar el 2021 amb 2.466 nous casos. Això és un 36% més que l'any anterior.
Del conjunt d'atesos, més de la meitat van ser dones i en relació als diagnòstics, el 26% van ser per circumstàncies psicosocials, econòmiques o personals, seguides dels casos de trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat i pel trastorn de l'espectre autista. Pel que fa als centres d'adults, el creixement va ser de més del 21%, amb 3.869 pacients atesos per primera vegada. Un 29% dels atesos durant el 2021 van rebre un diagnòstic de trastorn de l'estat d'ànim.
El pilot i únic ocupant de l'ultralleuger que s'ha estavellat en un camp a tocar de l'aeròdrom de Viladamat, a l'Alt Empordà, ha mort arran de l'impacte. La víctima, un home de 54 anys, era veí de Llambilles. El sinistre ha passat a poc després de 2:45 de la tarda d'aquest dimarts.
El telèfon d'emergència s'ha rebut l'avís per part d'un testimoni, que és pilot comercial i que ha vist com l'aeronau perdia altura i picava contra el terra poc després d'enlairar-se. Fins al lloc de l'incident s'han desplaçat bombers, efectius del sistema d'emergències mèdiques i Mossos d'Esquadra. Entre aquests, agents d'investigació del cos i la unitat tècnica de seguretat aèria. Es desconeixen les causes que han fet que l'aparell s'accidentés.
El jutjat ha enviat a presó provisional comunicada i sense fiança l'autor material de l'apunyalament d'aquest cap de setmana passat a Santa Coloma de Farners.
Els altres dos detinguts han quedat en llibertat provisional. El jutjat els imposa, això sí, l'obligació de comparèixer setmanalment i els prohibeix acostar-se menys d'un quilòmetre de la víctima. La causa està oberta per temptativa d'assassinat. La investigació vincula els tres detinguts d'estètica skinhead a postulats d'ideologia neonazi. L'apunyalament va tenir lloc durant la festa major del municipi a la zona del pavelló municipal. La víctima va rebre una punyalada a l'abdomen i va necessitar ser traslladada d'urgència a l'Hospital Josep Trueta.
I a Lloret de Mar han registrat menys fets delictius aquest estiu que durant el mateix període abans de la pandèmia, l'any 2019.
La policia local i els Mossos han donat a conèixer les dades delinqüencials de la temporada i han detallat que s'ha passat dels 2.185 registrats fa 3 anys als 1.881 d'aquest 2022. En termes generals, han baixat els robatoris amb força a l'interior de vehicles, els furts o els robatoris en els establiments i hotels. Per contra, han augmentat els robatoris amb violència o intimidació.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Creix la població de liró a la Garrotxa. El Museu de Ciències Naturals de Granollers i el Parc Natural de la Zona Volcànica han col·locat 24 caixes niu en diferents punts per tal de determinar el desenvolupament de l'espècie a casa nostra.
La iniciativa forma part d'un projecte d'àmbit nacional que pretén analitzar l'evolució del liró gris arreu de Catalunya.
Ja fa gairebé dues dècades que el Museu de Ciències Naturals de Granollers estudia el liró gris per mitjà d'un projecte finançat per la Diputació de Barcelona i la Generalitat. L'objectiu és tenir una idea clara de la quantitat d'exemplars que hi ha d'aquesta espècie a Catalunya. Des del mes d'abril, l'estudi ha arribat també al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. S'han instal·lat 24 caixes niu en 4 punts de la comarca, 2 a la zona de Santa Pau, una a la Vall d'en Bas i una altra a Sant Feliu de Pallerols, concretament a la Fageda de la Salut, on recentment ja s'hi ha deixat veure un exemplar d'aquesta espècie amb algunes cries. Carme Bertrina és ambientòloga del Museu de Ciències Naturals de Granollers.
De moment estem molt contents perquè els primers anys que es posen les caixes normalment és difícil perquè hi ha un període d'adaptació, de perquè entrin o no, i aquí a la Garrotxa la veritat és que de les 4 estacions que hem posat, a 2 ja ens han sortit. De fet, aquí a la Salut vam trobar una mare amb cries, el qual és molt positiu, i després a Sant Privat també es va trobar un individu adult.
La Carme Bertrina és garrotxina i és una de les persones que coordina el projecte d'estudi del liró gris a la comarca. Ella es dedica a fer controls en períodes determinats de temps. No és una tasca fàcil perquè el liró és un mamífer nocturn que sol transitar en zones altes. El projecte, però, necessita de l'ajuda de voluntaris que es formen per col·laborar-hi.
Al final, el projecte Liró és un projecte de ciència ciutadana i nosaltres el que busquem és que la gent s'impliqui i com nosaltres tampoc podem arribar a tot arreu, tothom pot participar. Tenim dos protocols, de fet, per revisar les caixes niu. Un que és el protocol bàsic, que el que pots fer és venir i simplement obrir la caixa, pots mirar el que hi ha i dir presència i absència, i això ja ens dona moltes dades. I després, si algú s'anima ja més a fer un protocol més avançat, després ja és agafar, implica manipulació i mirar sexe, mirar pes, que és el que fem des del projecte.
El liró gris és una espècie més aviat comuna del centre i nord d'Europa i és precisament a Catalunya la part situada més al sud on se'n poden trobar més. Estudis com aquest poden ajudar a entendre la seva evolució i plantejar-se què podria passar amb el canvi climàtic. Aquesta és una espècie que s'alimenta de fages i glans i que pot arribar a viure fins a 12 anys, tot i que la mitjana se situa al voltant dels 9.
I d'altra banda, els investigadors del projecte Un pop de gram de la Fundació Alive no han trobat cap exemplar de pop adult a les badies de Roses i Pals durant els 4 mesos d'immersions de seguiment que s'han fet en tota aquesta zona.
El projecte ha consistit en la instal·lació de dues línies d'arts menors de 500 metres sobre el fons sorrenc del Prat de Gram amb 25 colles de ceràmica cadascuna, una roses i l'altra pals. Al llarg d'aquests mesos, els biòlegs han observat dins les olles un total de 43 pops a l'escala i 23 a l'estartit. Tots de mides mitjanes i petites, però cap de gran. Els experts, com la biòloga Mariona Labau, atribueixen la situació al canvi climàtic.
Un factor ha estat el canvi climàtic, és a dir, que als adults no els agradin les noves condicions i se'n vagin a zones més profundes on hi ha termoclina i aigües més fredes. L'altre punt és que sembla ser que també tenen fluctuacions, és a dir, que hi ha anys en què tenen una gran natalitat i hi ha molts juvenils, però no queden gaires adults. Llavors, quan aquests juvenils arriben adults, n'hi ha moltíssim d'adults i no hi ha juvenils. És a dir, sembla que hi ha fluctuacions naturals.
Diuen que seguiran investigant els pops per veure quina és l'evolució de l'espècie en aquest nou escenari.
Que es veuen en relleus a les entitats, això és un fet, i la notícia que us expliquem ara ho demostra. Relleu generacional a la carnavalesca d'Olot i a Castellfollit. El director artístic de l'entitat, Carles Soler, deixa pas ja a les noves generacions després d'un ampli palmarès d'èxits a les rues de carnaval de les comarques gironines. La carnavalesca és una de les entitats més respectades a tota la demarcació per la qualitat dels seus muntatges. L'Eric Turón, de només 19 anys, ha començat ja a assumir responsabilitats per agafar el relleu a Carles Soler.
La colla carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca fa anys que compta amb la direcció artística de Carles Soler. Això li ha permès fer muntatges espectaculars i guanyar un munt de premis, convertint-se en una entitat absolutament imprescindible en els carnavals de les comarques gironines. Darrerament els varen veure a la Batalla de les Flors d'Olot. Tot plegat és obra del director artístic Carles Soler, que ja es planteja la retirada. Compta amb una jove mà dreta, l'Eric Turón, que a partir d'ara començarà a compartir aquesta responsabilitat amb ell.
L'Eric el vàrem conèixer aquí amb la colla del costat, que és Flor de Fajol. Ell venia a fer les carrosses juntament amb Flor de Fajol i de cop ja va destacar. Ell volia tirar endavant i amb tot això ens va demanar d'entrar a participar a la carnavalesca.
Durant la darrera Batalla de les Flors, l'Eric va poder mostrar el seu treball de recerca de batxillerat amb una carrossa espectacular, un projecte que feia anys que estava al forn, però que no ha pogut fer visible fins fa poques setmanes per culpa de la pandèmia. A la seva primera creació per la carnavalesca va proposar la llegenda de la Medusa i Pegasus, un clàssic de la mitologia grega.
Aquest temps, abans del Covid, va ser quan aquí treballant a la nau vaig poder veure de primera mà com es treballava carnavalesca i com era la colla, i va ser quan parlàvem amb Carles Soler vam acabar entrant a la carnavalesca.
L'Eric té 19 anys i està estudiant disseny a Barcelona. Sempre li ha agradat muntatges de grans formats, com els que elabora ara amb la carnavalesca, i assegura que també li serveix per créixer artísticament. L'Eric diu que té un munt d'idees al cap i afronta amb il·lusió aquesta responsabilitat que li cedeix en Carles. Després de gairebé 3 dècades, ara en Carles Soler continuarà ajudant en la direcció artística, però es centrarà en la part de vestuari, obrint pas a les noves generacions. Això sí, no deixarà la colla.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara a Opticalia Olot pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà, número 12.
Temps ara pels esports. La cursa de Sant Lluc a Olot arriba amb les novetats d'una cursa inclusiva i sortides pels més petits. Aquest cap de setmana celebrarà la sortida que enguany compta amb la col·laboració del Servei de Rehabilitació Logopèdia de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. La cursa es durà a terme aquest diumenge al costat del Pavelló d'Esports d'Olot.
Tot i que encara s'hagi d'esperar una setmana per les activitats de la Fira de Sant Lluc a Olot, la cursa s'avança. Des de l'àrea d'esport a l'Ajuntament d'Olot tornen a organitzar la ja consolidada cursa de Sant Lluc. Aquest any ho fa amb dues novetats. Per un costat, una cursa inclusiva per a persones amb diversitat funcional o altres problemes. Aquesta cursa comptarà amb tres distàncies diferents, la de 20 metres, la de 50 i la de 100 metres. Aquesta novetat permet donar visibilitat a l'esport inclusiu i aquesta cursa ho farà sense barreres arquitectòniques.
estarà adaptada a totes les persones participants, ja sigui amb mobilitat reduïda, deficiència visual o sensibilitat auditiva. La cursa inclusiva donarà el tret de sortida a les 9 del matí i té un preu de 5 euros pels que hi vulguin participar. La logopeda del Servei de Rehabilitació Logopèdia de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa és l'Anna Vila.
Llavors també hi haurà una carpa on hi haurà zona de descans, perquè és molt important, perquè les persones en qualsevol moment, si necessiten descansar abans o parar o el que faci falta, ho tindran també. Llavors allà mateix al pavelló, no? Tenim la sort que tenim, doncs, allà mateix al pavelló tindrem el pàrquing adaptat, tenim els lavabos adaptats i llavors també, per exemple, el tema de les begudes, no? Que a les curses es dona begudes, a les curses, no? I llavors el que farem també, tindrem espessant, tindrem aigua gelificada per totes aquelles persones, doncs, que no poden prendre líquids, per exemple, doncs els hi espessairem, els hi adaptarem, intentarem bé que tothom s'hi senti a gust, que tothom pugui participar a la cursa i farem el possible perquè, doncs, això es pugui portar a terme. Perquè per acabar, doncs, m'agradaria dir que tothom té dret a participar a la cursa.
A part de la cursa inclusiva, també es durà a terme com a novetat les curses pels més petits. Hi haurà una cursa de 100 metres per infants entre 0 i 6 anys, una de 400 metres per petits entre 7 i 10 anys i una més gran de 700 metres per nens i nenes d'entre 11 i 13 anys. Un dels organitzadors de la cursa és Olivier Domenico, que explica la dificultat de tornar a consolidar una cursa després de 2 anys d'estar parada.
Sí, fins i tot em sembla que vam superar una mica la que es va fer el 2018 o alguna cosa així. Com deia l'Anyol, clar, partim amb un hàndicap que és important, és que aquesta cursa es va deixar de fer durant 2 anys. I per experiència en el món aquest de les curses, podem dir que una cursa quan es deixa de fer, per recuperar-la costa molt. Vam estar molt contents de veure la quantitat de gent que es va apuntar l'any passat i esperem aquest any poder recuperar aquesta quantitat de gent. I referent a la seva pregunta en quant a la quantitat de gent, també és important saber quina quantitat de gent vindrà amb aquesta cursa inclusiva.
Tot i que s'hagin dut a terme les dues novetats principals, aquest any el plat fort tornaran a ser les dues curses de Sant Lluc, la de 5 i 10 quilòmetres, que sortiran conjuntament a 2:15. Les inscripcions són obligatòries i es poden fer el mateix dia de la cursa, 30 minuts abans, amb un increment de 4 euros.
I encara un apunt més d'esports perquè s'estrena la Lliga BTT de la Garrotxa.
Aquest diumenge la BTT de Santa Pau serà la primera prova d'aquesta nova competició comarcal que agrupa 3 curses de bici de muntanya. Ho farà seguint la mateixa línia que altres edicions, amb una cursa llarga amb 1.300 metres de desnivell i una de curta amb 500 de desnivell positiu.
Aquest any comença la primera Lliga BTT de la Garrotxa i ho fan una de les curses més esperades, la BTT de Santa Pau. Aquest diumenge tots els apassionats de la bicicleta de muntanya es donaran cita a les 9 del matí al camp de futbol de Santa Pau per començar les respectives curses. La llarga de 32 quilòmetres serà la primera que sortirà amb un recorregut tècnic i exigent i totalment independent del curt. Enguany hi haurà un punt de control que es basarà en que si després de 2 hores el ciclista no hi ha pogut arribar estarà desqualificat. La curta de 23 quilòmetres sortirà a 9:45, on podran gaudir dels corriols de la Fageda d'en Jordà i l'oratori de Pedregudes. Un dels membres de l'organització de la BTT Santa Pau, Jordi Colobrans, ens explica algunes de les novetats respecte a altres anys.
De fet, tenim moltes novetats, tenim una sortida diferenciada per tal d'evitar aglomeracions a l'entrada dels primers caminets, dels primers corriols. Tenim un servei de rentat de bicicletes amb productes, és a dir, la gent quan acabi la cursa podrà rentar la bicicleta amb productes desengraçants i llavors lubricants. També tenim un obsequi diferent de l'any passat, també, per anar variant una mica. I tenim moltes altres sorpreses que si alguna s'ha interessat, les trobarà fotos al perfil d'Instagram de la BTT.
La BTT de Santa Pau segueix batent rècords. L'any passat van haver de tancar les inscripcions amb 300 ciclistes, cosa que aquest any es superarà amb escreix. Una de les dificultats que té la cursa és que al dur-se a terme per la reserva natural del parc de la zona volcànica de la Garrotxa s'han de respectar les normes establertes del parc i, per tant, el topall màxim és de 500 participants amb 300 màxim per recorregut. Tot i així, Colobrans es mostra més que satisfet per aquest nou rècord d'assistència.
Doncs ja tenim rècord perquè ara mateix estem a 340 inscripcions i falten 2 dies per tancar inscripcions, per tant ja hem tornat a batre el rècord. Encara s'hi pot inscriure més gent fins al dijous a les 12 de la nit, que serà l'últim dia que tancarem inscripcions i no farem inscripcions presencials.
Aquesta cursa de bicis de muntanya de Santa Pau ja consolidada permet fer-la amb diferents bicicletes, com e-bike, que són les elèctriques, o gravel, tot i que només optaran al podi les BTT. Després d'aquesta cursa, la Lliga de BTT seguirà endavant, el 6 de novembre amb la Romànic Bike Extreme i el 26 del mateix mes amb la Montcal Bike.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara, Opticalia Olot, pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà, número 12.